Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. La plataforma de lloguer turístic Airbnb es compromet a eliminar tots els anuncis d'allotjament il·legal de les Balears abans de dia 15 d'octubre. Es retiraran aquells que no tinguin número de llicència a Mallorca, Menorca i Formentera per seguir així les passes d'Eivissa, tot després de tancar un acord amb el govern i els consells insulars. Així ho han explicat la presidenta del govern, Marga Proens, i Sara Rodríguez, que és portaveu d'Airbnb.
I ara aquesta lluita sense contemplacions contra l'oferta il·legal ha de donar també el seu fruit a les altres illes.
Muchísimos esfuerzos en trabajar con estas autoridades, en entender cuál es la normativa aplicable, en trabajar también con los anfitriones por nuestro lado.
A Eivissa, des del juliol de l'any passat, s'han eliminat més de 2.800 anuncis no reglats, un total de 14.500 places turístiques. És divendres, 19 de setembre. Ha estat ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Mateu Orfila una dona ferida en l'accident frontal a la carretera general de Menorca.
La víctima circulava amb un cotxe que ha xocat contra un camió a l'altura del Mercadal. El conductor del camió ha patit ferides lleus i ha estat traslladat a la clínica Joneda de Mó.
I a Eivissa en surta i a Platja d'en Bossa per un nou incendi en una zona d'assentaments d'infrahabitatges.
El foc ha cremat mitja hectàrea forestal al Prat d'en Fita. 17 persones han sortit de l'assentament i no hi ha hagut cap ferit ni cap intoxicat.
Finalment, de 9 centres, 8 més que l'any passat, s'han adherit al Pla de Lliure Elecció de Llengua per aquest curs escolar.
Tots són concertats, 16 de Mallorca i 3 d'Eivissa. Entre els centres nous, que l'any passat no varen participar en el Pla Pilot de Llengua, hi ha el Col·legi Balmes de Palma i el Col·legi Sarreal d'Eivissa.
I el Ministeri de Transports enterra el projecte per declarar d'obligació de servei públic la ruta entre Menorca i Barcelona.
La proposta, sorgida durant l'anterior legislatura, ha topat amb reticències de la Comissió Europea, motiu pel qual el govern central ha desistit de continuar amb la seva tramitació.
L'expresident del govern espanyol, Felipe González, reclama un pronunciament clar de la Unió Europea sobre la situació a Gaza. Ho ha dit a Palma en un acte per celebrar el 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a Europa, en què també ha exigit l'alliberament dels hostatges de Hamas.
¿Se quiere quitarle totalmente la razón a Netanyahu? Muy bien, suelta los rehenes. Pero no hay nadie que se le pida a estos tipos que suelten a los rehenes, ¿no? Que son escudos humanos. Claro que son escudos humanos, padre. Lo han sido siempre. Pero que el origen de Hamas también lo financió Israel. Es así.
Tot quan ahir el canceller alemany, Friedrich Merz,
Hamas hat es in der Hand innerhalb von Stunden,
va dir des de la Moncloa que no comparteix la descripció del conflicte com a genocidi.
Això va ser després de reunir-se amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ahir, prop de 200 persones es varen reunir davant el consolat dels Estats Units per denunciar les accions d'Israel i la complicitat del país nord-americà.
I en els esports, el Real Mallorca, pendent de dos futbolistes pel partit contra l'Atlètic de Madrid. Joan Gabriel Bausam, bon dia.
Molt bon dia. El Mallorca prepara el partit de diumenge amb les absències als entrenaments de Javi Llebrés i Marc Cumbula per problemes musculars. Diumenge, el Mallorca rebrà Son Moix i l'Atlètic de Madrid, que també té jugadors de baixa per lesió i que no ha començat gairebé la temporada en 5 punts de 12. Per altra banda, el Barça ha debutat amb victòria a la fase de grups de la Lliga de Campions després d'imposar-se per 2-1 al Newcastle. I en bàsquet, avui tenim Derbi Balear de Primera Federació, perquè dins del trofeu AON Illes Balears, l'Estia Menorca i el Palme Bàsquet jugaran al pavelló de Vintaufa a partir de les 6 de l'hora baixa.
I pel que fa al temps, Pedro Roger, bon dia. Quina jornada ens espera avui?
Bon dia. Avui tenim per davant un dia pràcticament sense canvis respecte d'ahir. Continuarem amb un termòmetre elevat, esperant que els valors més elevats girin entre els 29 i els 33 graus aproximadament. És a dir, un valor pràcticament sense canvis. Continuarà avui fent més calor de la que seria habitual en aquestes alçades de l'any. Quant al cel, tindrem molt de sol, però aquest també estarà acompanyat per algunes pinzellades tant de núvols baixos com també de núvols prims, però que en conjunt no enterboliran l'ambient. D'altra banda, quant a la mà, tindrem un panorama marítim molt tranquil, gràcies a que el vent tornarà a bufar fluix. Avui ho farà principalment de llevant. I hem vist el cas cap de setmana tampoc tindrà molt de canvis. Serà sobretot a partir de dilluns de la setmana següent que començarem a tenir més complicacions. Tindrem una entrada d'aire fred i això farà també que les precipitacions i tempestes puguin fer acte de presència. Ara mateix tenim a Mallorca 19 graus a Alaró, 20 a Alcúdia i 21 a Palma. A Menorca 21 graus a Cala Morell i 22 a Mahó. I a les Pitiuses 20 graus a Santa Eulària i 23 a Eivissa.
Temperatures quan són les 7 i 5 minuts del matí, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany i Cristina Bausà a la redacció, començam.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Airbnb es compromet a eliminar tots els anuncis d'allotjament il·legal a Mallorca, Menorca i Formentera abans de dia 15 d'octubre. Això després que Eivissa s'hagi convertit en el primer territori de tot l'estat a eliminar la publicitat de tots els pisos i cases de la plataforma que no tenen número de llicència. Anunci de la presidenta del govern, Marga Provenç, després de reunir la mesa de lluita contra l'intrusisme.
Eivissa, una vegada més, marca el camí. I ho deim amb orgull i amb agraïment, president. I ara aquesta lluita sense contemplacions contra l'oferta il·legal ha de donar també el seu fruit a les altres illes.
En aquesta trobada que ha plegat l'executiu, els consells i representants de l'empresa Eivissa han compartit els resultats de l'estratègia de lluita contra l'oferta d'allotjament il·legal de cada illa.
El portal Airbnb concentra el 90% del lloguer vacacional que es comercialitza a Eivissa, segons el president del Consell. Vicent Maria ha explicat que des del juliol de l'any passat s'han eliminat més de 2.800 anuncis no reglats, un total de 14.500 places turístiques.
De 6.915 turistes que s'allotjaven amb oferta il·legal en 2024, 2.059 no han vengut i 4.856 s'han traslladat, han seguit venguent, però ho han fet amb establiments reglats.
A Mallorca i a Menorca han ampliat els inspectors. Són el president insular, Llorenç Galmés, i la consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística, Núria Torrent.
Hem obert un 25% més d'actes en habitatges de lloguers turístics il·legals, passant de 400 a 500. I per primera vegada hem impulsat dos plans d'inspecció en temporada alta, arribant només a la temporada d'enguany a més de 3.000 inspeccions.
En tot l'any passat, el 2024, van fer una gran feina d'obertura d'expedients sancionadors, van recaudar 1.800.000 euros i en el que duim d'aquest any, més de 800.000 euros també en sancions.
A Formentera han obert un canal de denúncies anònim que ja ha rebut una cinquantena d'avisos. Òscar Portas n'és el president del Consell.
Hem tornat a treure una convocatòria per aconseguir un inspector de turisme. En l'antiga convocatòria va quedar deserta i hem hagut de tornar a treure-la. L'objectiu és, idò, poder tenir aquesta plaça abans que acabi aquest any.
Aquestes eren les intervencions dels presidents de cada consell. D'altra banda, la representant d'Airbnb, Sara Rodríguez, assegura que les Balears són un far i que serviran d'exemple per actuar a la resta del territori espanyol.
Muchísimos esfuerzos en trabajar con estas autoridades, en entender cuál es la normativa aplicable, en trabajar también con los anfitriones por nuestro lado, en educar en la necesidad de los diferentes registros y las normativas aplicables, lo que ha llevado a un impacto, por suerte casi imperceptible en el negocio, sin embargo, un impacto muy positivo en la sostenibilidad.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal. Un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions. Un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma dia 23 de setembre a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca. De dilluns a divendres a les 9
i un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes a les apreciacionàries.
Els animals, sí, perquè picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Escoltau l'informatiu matí. I de Tres Ràdio.
Són les 7 i 11 minuts. A Menorca, un accident a la carretera general ha deixat dues persones ferides, una de les quals greu. Es tracta d'una dona de 77 anys que roman ingressada a la unitat de cures intensives de l'hospital. La víctima circulava amb un cotxe que ha xocat frontalment contra un camió en un tram d'Esmercadal, en una de les carreteres considerades de les més perilloses de l'illa.
El sinistre ha tingut lloc a Esmercadal, en el tram de la carretera conegut com Sa Penya de Cindy. El conductor del camió ha patit ferides lleus i ha estat traslladat a la clínica Juaneda de Maó. Segons les primeres hipòtesis, el doble carril hauria confós la conductora del turisme que ha envaït el carril contrari. Els bombers han tret la dona del vehicle i l'han traslladada a l'Hospital Mateu Orfila amb una lesió greu de pelvis i abdomen. El conductor del camió ha sortit pel seu propi peu.
I gran ensurt ahir a Platja d'en Bossa per un incendi en una zona d'assentaments d'infrahabitatges a Eivissa. El foc va cremar mitja hectàrea forestal al Prat d'en Fita.
I 17 persones han sortit de l'assentament i altres treballadors dels hotels de les proximitats pretenien entrar-hi. No hi ha hagut cap ferit ni cap intoxicat i han actuat dos mitjans aeris, una quinzena d'efectius de l'Ibanat, 6 bombers del cos insular, 3 vehicles autobomba, la policia local, la Guàrdia Civil i també Protecció Civil. Els representants de la propietat tenen constància de l'ocupació del terreny des del mes de juny i ho han denunciat davant els tribunals.
I l'autòpsia finalment ha confirmat que la veïnada de Palma, Matilde Muñoz, trobada sense vida a Indonèsia, va morir per asfíxia.
L'autòpsia revela més detalls que demostren que Matilde va patir més agressions abans de ser asfixiada. Han trobat signes de violència al cap, al coll i al pit. Tenia 72 anys quan el 2 de juliol li varen perdre la pista a l'illa d'Indonèsia de Lombok. El 30 d'agost varen trobar el seu cos enterrat a una platja propera a l'hotel on s'allotjava i on, suposadament, dos homes ja detinguts l'assassinaren.
Ha finalitzat el darrer intercanvi de policies del programa Comissaries Europees, que permet als agents canviar de destinació durant l'estiu, i han participat 3 efectius: Tim Lesserman, de la policia alemanya, i Ramon Cano, de la dels Països Baixos, que han patrullat durant 3 setmanes per la platja de Palma i el centre de ciutat. Sergio Muñoz, de la prefectura de Palma, ha prestat servei als Països Baixos.
Ahir varen acomiadar tant l'alemany Lesserman com el neerlandès Cano. Han coincidit que la majoria d'actuacions que han fet han estat per excés d'alcohol.
Beben demasiado y no están cuidado y van a casa sin no preocupan y están víctimas de hurto o ladrones roban las cosas.
Es que en Holanda, por ejemplo, cuando hay tanto gente, algunas veces se enfadan con la policía. Aquí, ningún momento yo he tenido miedo de la gente se enfada con nosotros, con la policía. También, aunque eran muy borrachos, eran muy amables.
L'efectiu de la Policia Nacional que està desplaçat als Països Baixos ha estat Sergio Muñoz, que ha explicat que la feina a la seva destinació ha estat gairebé la mateixa que a les illes.
Ahí la legislación es distinta, lo que antes ha comentado el compañero, es una legislación distinta, un código penal distinto, entonces les habilita a tomar unas medidas u otras, dependiendo de... Entonces la policía se adapta al país en el que trabaja.
Són les 7 i 14 minuts. Educació ja ha publicat la llista definitiva dels centres que s'han adherit al Pla Voluntari de Lliure Elecció de Llengua per al curs 2025-2026. Finalment, són, en total, 19, tots de la concertada, i són 8 més que el curs passat.
La gran majoria, 16 dels 19, són centres de l'Escola Concertada de Mallorca i la resta, 3, són escoles concertades d'Eivissa. Entre els centres nous, que l'any passat no varen participar en el Pla Pilot de Llengua, hi ha el Col·legi Balmes de Palma i el Col·legi Sarreal d'Eivissa. Cap centre de Menorca ni de Formentera s'hi han adherit. En la resolució, la Conselleria d'Educació exposa que el català ha de ser llengua d'ensenyament i aprenentatge emprada com a mínim en la meitat de l'horari escolar per garantir l'assoliment dels objectius de la normalització lingüística.
El català, per cert, que ha estat també protagonista de l'actualitat estatal i internacional en les darreres hores, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat al canceller alemany, Friedrich Merz, que doni suport a l'oficialitat d'aquesta llengua a la Unió Europea. Una petició, però, que no ha obtingut la resposta desitjada.
Perquè Merz ha dit que el seu suport dependrà de com es resolgui la qüestió i ha apuntat que una possible solució és la traducció mitjançant la intel·ligència artificial. De fet, l'alemany preveu que els avanços tecnològics permetran l'ús de les llengües cooficials a mitjà termini. Tot i això, ha volgut mostrar respecte per l'interès que hi té el govern espanyol.
I el sindicat educatiu, SIAU, adverteix que votaran que no a la comissió paritària per decidir si el mestre de Sant Sardina, Miquel Roldán, s'ha de sotmetre obligatòriament a una avaluació psicològica. Una avaluació que seria determinant per apartar-lo del contacte amb menors a classe.
El sindicat independent, autònom i unitari lamenta que la conselleria no tingui cap pla B. Segons SIAU, l'administració trasllada als sindicats la presa de decisions sobre aquest cas i mantén que el seu compromís és amb els treballadors i amb la presumpció d'innocència. Recorden que la condemna de Roldán no es ferma perquè ell ha recorregut en contra i que obligar-lo a passar una avaluació psiquiàtrica pot suposar un precedent perillós per als docents. Joan Crespí, secretari general de SIAU.
No admetre que la Conselleria d'Educació passi les responsabilitats en els sindicats. Nosaltres consideram que és una problemàtica que s'ha de resoldre dins la Conselleria d'Educació, que té solució i té una solució que contentaria a totes les parts, però el que no pot fer la Conselleria és el que fa sovint, que es passa la pilota a aquells que no tenen responsabilitats damunt el tema.
La comissió paritària està composta per 14 membres, 7 representants de l'administració, 7 dels sindicats. Per aprovar que Roldán passi obligatòriament aquesta avaluació psicològica, s'ha de tirar endavant amb majoria absoluta de 8 vots.
I la UIB bat rècord d'estudiants a menor. Enguany el curs ha començat amb 290 persones matriculades, un 15% més que l'any anterior. Ets el Camarasa.
A més, les perspectives de futur també són esperançadores. Hi ha 141 alumnes de nou ingrés, un 45% més. El creixement és la constatació de la consolidació de la Seu d'Alaió com a oferta educativa de qualitat. Així ho reconeix el rector Jaume Carot, que ha assistit avui a l'obertura de l'any acadèmic. Explica que enguany la demanda per als estudis d'infermeria no ha pogut ser atesa.
Enguany el que sí que hem tingut és una allau de preinscripcions d'infermeria que no hem pogut assumir totes. Ja ens agradaria, però no tenim places.
També ha remarcat un fet històric. Per primera vegada, el 25% dels alumnes de direcció i administració d'empreses provenen de formació professional.
Bueno, és donar a entendre que després d'una FP, doncs s'obre la porta a la universitat i s'obre d'una manera molt lògica i molt senzilla, perquè en aquesta gent se'ls hi convalida una part important dels estudis de primer any.
Des que es va crear la Seu Universitària de Menorca fa 28 anys, s'han titulat 1.165 persones.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 7 i 18 minuts. El Ministeri de Transports ha enterrat el projecte per declarar d'obligació de servei públic la ruta entre Menorca i Barcelona. La proposta, sorgida durant l'anterior legislatura, ha topat amb reticències de la Comissió Europea, motiu pel qual el govern central ha desistit de continuar amb la seva tramitació.
L'iniciativa pretenia fixar una tarifa màxima de referència, però sense limitar el nombre de companyies aèries que podrien cobrir la ruta. Un projecte pilot per mirar de reduir els preus dels bitllets en la capacitat capital catalana la ruta amb major trànsit de passatgers, recordem. La Comissió Europea, no obstant això, hi va posar objeccions en considerar que hi havia prou oferta i que, per tant, la prestació d'aquest servei estava garantit. El senador popular per Menorca és Cristóbal Marqués i critica les il·lusions que havia venut el PSOE amb aquest projecte.
La veritat ha caigut per el seu propi pes, que és que s'estat, el Ministeri de Transports, ha renunciat en aquesta OSP. Des del Partit Popular lamentam una vegada més que només mos venguin fum, que el Ministeri mos digui mentides, que el Partit Socialista vengui fum i mos donem de cara com de ser realitat, que és que aquesta OSP en Barcelona no és possible perquè no reuneix les condicions necessàries.
Això quan els veïnats de Ciutadella s'han queixat de problemes en la pressió de l'aigua els darrers dies, després que l'Ajuntament hagi fet proves per ajustar-ne el consum sense haver-ho notificat a la població. L'Ajuntament assegura que ara la situació està normalitzada. És Miquel Ametller, regidor del Servei d'Aigua de Ciutadella.
La població no ho sabia, ha estat un fallo. No dir-ho, però tot d'una, ratllant amb els tècnics, també trobàvem que no afectaria d'aquesta manera. El que passa és que han trobat coses malament que han fet que hi hagi aquesta mancança.
I a una altra ciutat, menorquina, Mahó, complirà un any sense tenir aigua potable. Les obres a la planta de desnitrificadora de Malbuja s'han allargat més d'allò que estava previst. Els treballs per reobrir les instal·lacions, clausurades per ordre judicial el passat octubre, havien d'estar enllestits pel juliol, Etzel Camarasa.
No obstant això, el retard acumulat ha fet que l'empresa hagi ampliat el termini 10 setmanes més per finalitzar les obres, pràcticament el doble del previst inicialment. Segons fonts municipals, s'ha finalitzat ja l'actuació que té a veure amb el subministrament i ara s'estan instal·lant les noves peces. Una vegada s'acabi, s'iniciarà la posada en funcionament i serà aleshores quan Hidroval, l'empresa encarregada de l'abastiment d'aigua a la ciutat, sol·licitarà a Sanitat l'aixecament de la suspensió. Això, calculen, serà a la tardor com a prest, de manera que els maonesos acumularan més d'un any sense disposar d'aigua potable. L'altra planta desnitrificadora, la de Sant Climent, encara no s'ha estrenat perquè també ha patit problemes.
El Consell de Mallorca destina 300.000 euros per netejar 1.600 quilòmetres de voreres de la carretera perquè els ciclistes hi puguin circular de manera habitual i amb més seguretat.
Una altra de les novetats són el nou vial cívics com el de l'Aró, el de Crestatge, Sa Pobla o el futur hospital, l'Hospital de Felanitx. En total són 60 quilòmetres de vies verdes amb una inversió de 45 milions d'euros. A més, a partir del mes d'octubre es reforçarà el ferm de diverses carreteres, com per exemple la d'Andratx-Estellencs, la que uneix Seuva amb Mancor, la de Bunyola, Orient i Alaró, i també la de Peguera amb el port d'Andratx. Fernando Rubio, conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures.
Per tal de que estiguin nets i segurs i per tal de que els ciclistes puguin transitar de manera segura, també hem dit que els nous contractes de manteniment se milloraran les partides i, per tant, se revisarà tot això perquè se puguin fer actuacions molt més contundents.
Són les 7:22. L'expresident del govern espanyol, Felipe González, i l'advocat Miquel Roca, un dels redactors de la Constitució espanyola, han reclamat a Palma un pronunciament clar de la Unió Europea sobre la situació a Gaza. Clam que ha llançat, coincidint amb l'acte que s'ha celebrat a l'Auditorium amb motiu del 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a Europa. Ara és el moment d'enfortir la Unió davant la geopolítica convulsa, segons han reclamat tots dos, González i Roca.
El també expolític de Convergència i Unió, Miquel Roca i Junyent, encoratja a les institucions europees a construir una resposta consistent i eficaç.
Que Europa tiene que tener una posición propia y contundente, porque lo que no vale, con toda la sinceridad, son debates jurídicos sobre la naturaleza del exterminio, es decir, si es genocidio, crimen contra la humanidad, me parece esto muy interesante en su momento, pero el problema es de que ahí se masacra a toda una población civil y Europa dice, hemos de estudiar, hombre, no.
Tots dos exdirigents també consideren essencial combatre les amenaces que arriben des dels Estats Units, però també de Rússia i la Xina.
Hemos comprometido una parte importante de nuestra vida en la construcción europea. Vemos con exasperación cuáles son los comportamientos ante gente que es tan arbitraria y tan abusiva con Europa como Donald Trump. O gente que trata de hacer su juego de otra manera como la China de Xi Jinping, o gente como Putin y los hijos de Putin, que no hay que olvidar, que tiene unos pocos por el mundo.
La presidenta de l'executiu balear, Marga Proens, per la seva banda, la cloenda de l'acte, també s'ha afegit a les demandes de González i de Roca d'assolir una Europa més forta, on les illes també surtin beneficiades.
I també de la crònica política. El PSIP ha demanat explicacions al director general d'IB3, Josep Codony, sobre el procés d'internalització dels treballadors d'informatius, aturat, diuen, des del relleu al capdavant de l'ENS.
A la comissió de control parlamentària, el director general d'IB3 dels socialistes li faran quatre preguntes, sobretot destinades a saber com està el procés d'internalització. La diputada Mercedes Garrido vol saber què farà l'ENS amb els 2,9 milions d'euros addicional als pressupostos d'enguany, que s'havien de destinar precisament als efectes de la integració del personal d'IB3.
Una exigència directa ja que aquest 2,9 milions d'euros en el pressupost del 2026, quan s'incorporin els remanents, han d'anar directament en el capítol 1 i ni un cèntim pot anar a cap productora amiga del senyor Codony.
Ara són les 7 i 25 minuts, fem un apunt cultural. Perquè la Galeria d'Art Parra i Romero ha duit a Eivissa l'obra de la reputada fotògrafa alemanya Vera Luther. De fet, és la primera exposició individual que l'artista ofereix a tot Espanya. Enric Fernández.
Vera Luther està present als principals museus internacionals com el MoMA de Nova York, ciutat on resideix. També a la Tate Modern Gallery de Londres, als museus Guggenheim o al Reina Sofia. A Eivissa s'exposen una selecció de fotografies en què l'artista empra la tècnica de la cambra obscura, com explica el propietari de la galeria, Guillermo Romero.
Ella lo que hace es construir una habitación donde con solamente un agujerito es donde pasa la luz y esa luz proyecta el paisaje invertido en lo que es el papel de fotografía en el que va impreso la obra.
Aquesta és una de les primeres tècniques que es van fer servir en fotografia.
Lo que hace la cámara oscura es proyectar el negativo del exterior y son muchas horas de exposición de luz.
Són peces úniques. L'artista pot dedicar entre 10 hores i 3 dies a crear-ne una. És la nou Romero.
Grecia, tenemos Venecia y Nueva York. En esta exposición lo que hace es pedir permisos específicos, construir estas gigantes cámaras oscuras y de ahí luego pues cada foto tiene que testear muchísimo por dónde entra la luz, las horas de luz del día.
Fins l'11 d'octubre hi ha temps per descobrir l'obra de Luther a la Galeria Parra i Romero de Santa Gertrudis.
Són les 7 i 27 minuts, ara feim un cop d'ull a la premsa. Avui, els diaris pendents de les bregues internes dins de Vox.
No és per manco, és portada als dos diaris que trobam en paper a Mallorca. Mireu quin planejament, però més diferent que fan. Diari de Mallorca diu clarament, Idoia Arribas denuncia el desviament de quantitats ingents de dobbers, i situa aquesta frase entre cometes, al partit a Vox, fotografia en aquest cas per a les protestes pro-Palestina. Última hora, en canvi, fa un altre tractament i diu que dos exdiputats de Vox denuncien una estafa piramidal per part de Santiago Abascal. Acusacions dures en tot cas, fotografia de la portada del Grup Serra per la visita de Felipe González i Miquel Roca i Junyent en aquest acte pro-europeista del que parlàvem fa just uns segons. Els digitals tenen punts de vista diferents, se centren en aquesta protesta pro-Palestina precisament que deien que es portava a Diari de Mallorca, ho fa Ara Balears, també ho fa OK Balears, però en aquest cas aprofita per dir que els pro-palestins demanen un boicot als productes que estiguin relacionats amb Israel. Mallorca Diario, en canvi, no treu res de tot això i el que explica és que Airbnb diu eliminarà els anuncis il·legals, però diu que ho farà a partir del mes d'octubre. Un titular que només treu Mallorca Diario perquè, segons el diari d'Eivissa, que també parla d'aquesta qüestió, segons diuen, Airbnb va anunciar que ja s'han eliminat tots aquests anuncis il·legals. Per tant, és qüestió de mirar la lletra petita. L'anunci es va fer a Eivissa precisament i per això es porta al diari d'Eivissa. I atenció al periòdico avui, perquè tres quarts de la portada va dedicada a anuncis de publicitat i només cap un titular molt escuet per dir a Eivissa lliure d'anuncis il·legals a Airbnb. I parlant precisament d'habitatge, el Menorca diu que hi ha famílies en tensió ara mateix allà per la subhasta al millor postor, diuen, d'aquests 60 pisos de l'EO.
I els diaris estatals en la vista posada avui als Estats Units, però també a Madrid, a la Moncloa, per la visita del canceller alemany.
És així, el País, per exemple, tria els Estats Units per dir clarament que Donald Trump llança una ofensiva a fi de silenciar els mitjans crítics en la seva gestió. A baix en petit diu que les errades en les polseres antimaltractament es posen fissures en el sistema. També és un tema molt comentat avui a la resta de diaris. Ara ho veurem. El Mundo, de fet, ho treu a les totes a la portada. Diu que Igualtat va donar el vistiplau, tot i les deficiències i incoherències que havia detectat. L'ABC encara va un poc més enfora i un poc més avall. I diu que el Ministeri d'Ana Redondo sabia dels problemes durant 8 mesos, però no va fer res per posar-hi remei. I La Vanguardia tanca, podríem dir, amb un pot de tot, amb un pot de cada un d'aquests temes. En lletres diu que Trump fa un altre cop a la lliure expressió de la premsa. En canvi, la fotografia grossa a La Vanguardia la dedica a la visita del canceller Merx amb Sánchez a Madrid.
Hem arribat a les 7:30, ara repassam quins són els titulars més destacats d'aquest matí de divendres. La plataforma de lloguer turístic Airbnb es compromet a eliminar tots els anuncis d'allotjament il·legal de les Balears abans de dia 15 d'octubre.
Retiraran aquells que no tinguin número de llicència a Mallorca, Menorca i Formentera per seguir així les passes d'Eivissa. Tot després de tancar un acord amb el govern i els consells insulars. Així ho han explicat la presidenta del govern, Marga Proens, i Sara Rodríguez, portaveu d'Airbnb.
I ara aquesta lluita sense contemplacions contra l'oferta il·legal ha de donar també el seu fruit a les altres illes.
Muchísimos esfuerzos en trabajar con estas autoridades, en entender cuál es la normativa aplicable, en trabajar también con los anfitriones por nuestro lado.
A Eivissa, des del juliol de l'any passat, s'han eliminat més de 2.800 anuncis no reglats, un total de 14.500 places turístiques.
La dona ferida en un accident frontal a la carretera general de Menorca ha estat ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Mateu Orfila.
La víctima circulava amb un cotxe que ha xocat contra un camió a l'altura d'Es Mercadal. El conductor del camió ha patit ferides lleus i ha estat traslladat a la Clínica Joaneda de Mó.
I un incendi a Platja d'en Bossa, a Eivissa, ha cremat una zona d'assentaments d'infrahabitatges.
El foc ha arrasat mitja hectàrea forestal al Prat d'en Fita. 17 persones han sortit de l'assentament i no hi ha hagut cap ferit ni cap intoxicat.
Prop de 21.000 estudiants i 2.000 professors comencen avui les classes de formació professional.
És un curs marcat per l'increment de les places i de l'oferta formativa. Entre altres, destaca el doble grau que s'imparteix a Sant Pacs a Palma, del grau superior en manteniment aeromecànic d'avions, amb el de manteniment de sistemes electrònics i aviònics d'aeronaus, on, per cert, hi serem en directe durant l'informatiu.
I finalment, de 9 centres, 8 més que l'any passat, s'han adherit al pla de lliure elecció de llengua per aquest curs escolar.
Tots són concertats, 16 de Mallorca i 3 d'Eivissa. Entre els centres nous, que l'any passat no varen participar en el pla pilot de llengua, hi ha el Col·legi Balmes de Palma i el Col·legi Sarreal d'Eivissa.
El Ministeri de Transports enterra el projecte per declarar l'obligació de servei públic la ruta entre Menorca i Barcelona.
La proposta, sorgida durant l'anterior legislatura, ha topat amb unes reticències de la Comissió Europea, motiu pel qual el govern central ha desistit de continuar amb la tramitació.
I a la crònica internacional, l'expresident del govern espanyol, Pedro Sánchez, l'actual, l'anterior de fa uns anys, Felipe González, ha reclamat un pronunciament clar de la Unió Europea sobre la situació a Gaza. Ho ha dit a Palma en un acte per celebrar el 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a Europa, en què també ha exigit l'alliberament dels hostatges de Hamas.
¿Se quiere quitarle totalmente la razón a Netanyahu? Muy bien, suelta los rehenes. Pero no hay nadie que se le pida a estos tipos que suelten a los rehenes, ¿no? Que son escudos humanos. Claro que son escudos humanos, para él lo han sido siempre. Pero que el origen de Hamas también lo financió Israel. Es así.
Tot quan ahir el canceller alemany Friedrich Merz
Hamas hat es in der Hand innerhalb von Stunden.
Va dir des de la Moncloa que no comparteix la descripció del conflicte com a genocidi.
Va ser després de reunir-se amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i ahir a Palma, a prop de 200 persones es varen aplegar davant el consolat dels Estats Units per denunciar les accions d'Israel i la complicitat del país nord-americà.
I pel que fa al temps, coneixem ara quina previsió tenim avui. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tenim per davant una jornada molt tranquil·la i amb pocs canvis respecte d'ahir. De nou, el termòmetre tornarà a girar entre els 29 i els 33 graus de temperatura màxima, és a dir, tornarà a fer més calor de la que seria habitual en aquestes alçades de l'any. I de fet, esperant que al llarg d'aquest cap de setmana continuem amb una temperatura bastant semblant. No serà fins ben entrada la setmana següent que notem una refrescada bastant important. D'altra banda, quant al cel, avui el sol tornarà a tenir una presència molt important, això sí, acompanyat tant de núvols baixos com també de núvols prims en diferent moment de la jornada, i esperant que aquests núvols puguin agafar més importància en vista al cap de setmana. El vent bufarà fluix, principalment de llevant, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes bastant tranquil·les. Això sí, a darreres hores de la jornada, aquest vent de llevant podrà agafar una mica de força, i per tant, a la costa més exposada, sí que podrem veure qualque redal de maror a darreres hores del dia. Ara mateix tenim a Menorca 22 graus a Ciutadella i 23 a Sant Lluís. A les Pitius és 21 graus a Sant Antoni i 23 a Sant Carles. I a Mallorca, 19 graus a Vilafranca, 20 a Pòrtol i 21 a Manacor.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, el Reial Mallorca, pendent de dos futbolistes pel partit contra l'Atlètic de Madrid. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El Mallorca prepara el partit de diumenge en les absències, els entrenaments de Javi Llebrés i Marc Convula per problemes musculars. Diumenge el Mallorca rebrà Son Moix, l'Atlètic de Madrid, que també té jugadors de baixa per lesió i que no ha començat gaire bé la temporada amb 5 punts de 12. Per cert, que per el partit de diumenge, Jagoba Arrasate comptarà amb Jan Virgili, però després del duel, el tècnic pot perdre l'extrem català fins a 5 partits. El seleccionador sub-20, Paco Gallardo, ha convocat el mallorquinista per al Mundial, que es disputa a final de mes a Xile. Com que és una data fora del calendari FIFA, el Mallorca es podria negar al fet que a partir de dilluns que ve Virgili es concentri amb la selecció. El Barça ha debutat amb victòria a la fase de grups de la Lliga de Campions després d'imposar-se per 2-1 al Newcastle. Marcus Rashford, autor dels dos gols blaugrana, va ser la figura del partit. Anthony Gordon va marcar l'únic gol al tram final pel conjunt local. Per altra banda, per primera vegada en la història de la Lliga de Campions femenina, tres equips espanyols disputaran la fase de grups. El Barça, vigent campió, estarà acompanyat pel Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, que han superat amb èxit la ronda prèvia. El sorteig de la fase de grups d'aquesta Champions tindrà lloc aquest divendres a Nió, Suïssa, a partir de les 12 del migdia. Més coses. El Club Esportiu Eivissa Futbol Sala ha quedat eliminat a la primera eliminatòria de la Copa del Rei després de perdre per 3-5 davant el Club Natació Sabadell. L'equip Itius no ha pogut aprofitar el factor pista i s'acomiada de la competició. Per la seva banda, el Palma Futsal, com a equip que juga competició europea, es troba exempt d'aquestes primeres rondes eliminatòries de Copa. Un Palma Futsal que demanarà oficialment a la Federació Espanyola la seu de la Supercopa d'Espanya els dies 3 i 4 de gener del 2026. Aquesta temporada jugaran la Supercopa, el Palma, el Peñíscola, el Movistar Inter i el Cartagena. I en bàsquet avui tenim derbi balear de la primera federació, perquè dins del trofeu AON Illes Balears, l'Èstia Menorca i el Palmer Bàsquet jugaran al pavelló Vintaufa a partir de les 6 de l'hora baixa. També amistós a les 8 del vespre, l'Azul Marino i la Salle Melilla s'enfrontaran al Palau d'Inca, en el que serà el darrer amistós de pretemporada de l'equip mallorquí de la Lliga Challenge. Per cert, afegim una notícia més al bàsquet balear, perquè la Federació Espanyola ha acceptat l'intercanvi de la segona jornada de Lliga, la primera FEB, i el partit entre el Figo i Palma i l'Èstia Menorca, que s'havia de jugar a Son Moix a la primera volta, es jugarà finalment a Menorca. I parlem ara de rugbi i d'una temporada molt especial, perquè per primera vegada el rugbi balear tindrà dos equips a la divisió d'Ono B, el Toro Rugby Club i el nou projecte del Palma Unió Rugby. Fusió dels equips Ponent i Shanrock, un fet que valora per IB3 Ràdio el president de la Federació Balear, Carlos Castellano.
Estoy muy contento porque de alguna manera esto demuestra un poco el buen trabajo que tienen los clubes aquí en Mallorca. Y es la primera vez que, evidentemente, van a jugar en División de Honor B dos equipos de Baleares.
D'aquest nou equip i projecte parla també el que serà l'entrenador de l'equip, Germán Bustos. L'escoltam.
Nuestro primer objetivo es crecer como equipo, crecer más que nada como grupo. Es la unión de dos grupos diferentes, donde muchos no han jugado nunca. Por lo tanto, eso siempre sí o sí lleva su tiempo. Vamos a hacer que sea lo más rápido posible. Lo están haciendo ahora muy bien. Tengo muchísima confianza que así será.
En tenis, San Francisco acollirà a partir d'avui un dels grans espectacles del tenis. S'inicia la 8a edició de la Laver Cup, una competició en què s'enfronta Europa contra la resta del món. Hi participen els millors tenistes del circuit. Carlos Alcaraz, líder del conjunt europeu, retornarà a les pistes després de proclamar-se campió de l'Obert dels Estats Units. L'escolta'm.
Compartes equipo con tus rivales normalmente y obviamente yo creo que ese es lo bonito, ¿no? Yo creo que me siento un privilegiado de poder vivir este tipo de situaciones y jugar contra el resto del mundo, pues la verdad que, como he dicho, es algo único.
I acabam amb natació perquè s'ha disputat a Eslovènia el campionat del món d'aigües obertes i Marga Genovar ha estat la gran triomfadora de la prova dels 10 quilòmetres. Genovar va ser protagonista del programa Esports 3 d'IV3 Ràdio.
M'he sentit molt còmode des del primer moment, la primera volta conservant i la segona ja me va bé i vaig anar espitjant un poc més fins que vàrem arribar. Allà mos esperaven tots els del grup que havien nedat els 5 quilòmetres, perquè com hi havia diferents distàncies, pues, hi havia més distàncies un poc per tot.
Les paraules de Marga Genovart. Fins aquí, els esports.
Gràcies, Joan Gabriel Bausara. Fem una petita pausa i tot d'una parlam de la crònica internacional.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma, dia 23 de setembre, a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
Falten 18 minuts per les 8 del matí. Els Estats Units han vetat la resolució del Consell de Seguretat de l'ONU per un alto el foc immediat, incondicional i permanent a la Franja de Gaza. Una disposició que també incloïa l'alliberament dels hostatges israelians que estan en mans de Hamas i l'aixecament de les restriccions a l'entrada d'ajuda israeliana a l'enclavament palestí. Cal apuntar que comptava amb el suport de tots els altres membres i en cas que hagués sortit endavant, hauria estat vinculat per a totes les parts.
La representant dels Estats Units, Morgan Ortagus, defensa el veto tot argumentant que la resolució no condemna Hamas ni tampoc reconeix el dret d'Israel a defensar-se.
It fails to condemn Hamas or recognize Israel's right to defend itself.
Denuncia, a més, que el Consell de l'ONU ha adoptat una acció performativa dissenyada per exercir un veto que estén als terroristes de Hamas i aquells que els financien. En paral·lel, i en relació amb l'informe de l'organisme que determina que hi hagi genocidi a Gaza, el govern de Washington considera que no té credibilitat i que és difamatori perquè inclou mentides i distorsions. Un escenari que evidencia la distància entre els líders internacionals vers la situació a la franja i sobre l'ús precisament de la paraula genocidi. També va quedar patent en la trobada bilateral entre Espanya i Alemanya. El canceller alemany Friedrich Merz ha dit des de Moncloa que no comparteix la descripció del conflicte com a genocidi i ha afirmat que Hamas pot acabar amb la guerra en qüestió d'hores.
Hamas hat es in der Hand innerhalb von Stunden.
Perquè si ha dit que Israel no pot eliminar Hamas d'aquesta manera, mateixa observació que ha fet el president del govern central, Pedro Sánchez.
Nosotros hemos sufrido distintos terrorismos y sabemos cómo vencer al terrorismo. Y desde luego no se le vence como está haciendo Israel. Creo que es muy importante trasladar al gobierno de Israel que su estrategia está profundamente equivocada. Porque no está garantizando la seguridad de sus conciudadanos y porque está agravando la situación no solamente para con el pueblo palestino, sino también para el conjunto de la región.
Abans d'aquestes declaracions, però, sabien que la Fiscalia Espanyola investigarà els crims i violacions dels drets humans d'Israel a Gaza, també que el Consell de Ministres aprovarà dimarts l'embargament d'armes al país liderat per Benjamin Netanyahu.
I mentrestant, sobre el terreny, 56.000 persones han abandonat Ciutat de Gaza des de diumenge i fins avui. Això després que Israel hagi intensificat l'ofensiva sobre la capital.
Aquest dijous els serveis d'internet i telefonia mòbil a la franja han caigut a causa d'aquests atacs. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha començat a realitzar atacs contra objectius militars de Hezbollah al sud del Líban, poc després de demanar l'evacuació de tres pobles d'aquesta zona. Tot i que Israel i el grup xiïta van acordar un alto el foc al Líban, que va entrar en vigor, recordem-ho, el 27 de novembre de l'any passat, els atacs israelians contra el sud del país veí s'han continuat produint durant tots aquests darrers mesos.
I dins de tot aquest context internacional convuls, més de 200 persones s'han concentrat aquest dijous davant el Consell dels Estats Units a Palma. Denuncien que sense la intervenció d'aquest país nord-americà no seria possible el genocidi a Gaza.
Ahir va fer un any d'ençà de l'Assemblea General de l'ONU que va aprovar una resolució que exigia a Israel abandonar els territoris palestins ocupats. La coordinadora de pobles de Marxes per Palestina, Joana Maria Fiol, critica que aquesta resolució no s'ha complit.
Totes les expectatives més negatives que se podrien esperar s'estan complint una a una i és la fase final, és el termini de tota una població davant la mirada del món i que està impassible en quant a els organismes i les entitats que ho podrien aturar. Per tant, la ciutadania no podem viure amb aquest malestar a dins que no se necessiten sortir al carrer.
Els organitzadors de la concentració, la plataforma Mallorca per Palestina, desplegaren una pancarta amb el lema Israel, Stop Genocidi, llegiren també un manifest i es feren sentir amb una cassolada per continuar fent pressió. Asseguren per aturar el genocidi i per mostrar el seu suport a la flotilla que just ara viatja cap a Gaza per obrir un corredor humanitari.
I també de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que Putin li ha fallat en la gestió del conflicte a Ucraïna.
The US has done 7 of them. The one that I thought would be easiest would be because of my relationship.
En aquest sentit, Trump assegura que el seu país ha acabat amb 7 guerres i que, per contra, a causa de la seva relació amb el mandatari rus, esperava una ràpida resolució del conflicte i no ha estat així. Són declaracions del president dels Estats Units durant la seva visita oficial al Regne Unit.
Trump també ha recordat Charlie Kirk, el líder polític d'ultradreta americà assassinat la setmana passada. En roda de premsa de Keir Starmer, el primer ministre britànic, Donald Trump també ha dit que cree que Kirk algun dia arribaria a ser president i que va ser assassinat, ha dit de manera atroç.
I a França... Més de 140 persones han estat detinguts i 3 han estat ferides en les protestes massives i vagues en resposta a les retallades pressupostàries per part del govern. Unes protestes en què 8 policies han resultat ferits.
Més de 250 manifestacions han recorregut el país per exigir la retirada del projecte de pressupostos plantejats per l'anterior govern de Beirut i que comportaria retallades econòmiques en serveis socials, sobretot. El ministre de l'Interior ha denunciat intents de bloquejos i de sabotatges.
I ara parlam de la crònica política estatal i política i judicial, podríem dir, perquè la Guàrdia Civil ha conclòs que els 8 àudios de Koldo García són autèntics i que no varen ser manipulats. Els agents no han identificat traces que evidenciïn alteracions, manipulacions o comportaments anòmals en les gravacions que l'exassessor del ministre José Luis Ábalos va registrar entre el 2019 i el 2023.
Aquests àudios varen ser l'origen precisament de la investigació a l'exdirigent socialista Santos Tosterdán és una de les conclusions que figuren a l'informe de la Guàrdia Civil que ha remès al Tribunal Suprem. La defensa de Sant Tosterdán, en tot cas, apunta, però, que en tres de les quatre gravacions que es varen analitzar no s'ha culminat el procés de recerca.
I Junts no donarà suport als pressupostos generals a l'Estat si el PSOE no compleix amb els acords pendents. Així ho ha afirmat la formació liderada per Carles Puigdemont després de la reunió entre l'expresident de la Generalitat i l'expresident del Govern Central, José Luis Rodríguez Zapatero. Són les 7:48. Ara sortim a l'exterior.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Perquè un poc més d'una setmana després del retorn a les aules d'infantil, primària i secundària, avui comença el curs de formació professional. S'hi incorporen prop de 21.000 alumnes i més de 2.200 en un curs marcat per l'increment de les places i de l'oferta formativa. En total, 36 cicles nous, però avui ens fixam en els dobles graus de cada any amb més demanda. A les Illes hi ha possibilitat d'obtenir fins a 7 dobles graus a completar en 3 cursos acadèmics. Per això, avui som a l'IES Sompacs per explicar-vos com es preparen per impartir un dels títols amb més recorregut. Caterina Bany, bon dia.
Bon dia. I doncs sí, justament és el doble grau superior de manteniment aeromecànic d'avions, és a dir, molt especialitzat en mecànica de reparació, de conservació d'aeronaus, no?, amb el manteniment de sistemes electrònics i també aviònics d'aeronaus. Hem de dir que aquest doble grau és important perquè és l'únic de tot el territori espanyol, això sí, d'oferta pública en aquest moment. Hem de dir que com a novetat enguany, ho deies, en començar hi ha molt de cicles formatius, 3 són de grau bàsic, 13 de grau mitjà i 20 de grau superior. Com a novetat s'han de destacar els estudis, per exemple, de nova creació que mai s'han impartit aquí a les Balears, com per exemple els 2 cicles que s'oferiran a partir d'ara a l'IES Guillem Sagrera, el cicle formatiu de grau mitjà de seguretat i el cicle formatiu, per exemple, de grau superior, això sí, de prevenció de riscos professionals, amb 2 de la família professional de seguretat i medi ambient. Vos puc dir que aquí comença a varijar un poc d'ambient, comencen ja els primers alumnes, arribar també la sala de professors, ja hi ha estibada, ja hi ha molt de mestres en aquest moment, alguns cerquen ja les seves aules, i a primera hora he pogut trobar els primers alumnes d'aquest grau, d'aquest doble grau que vos deia, de manteniment aeromecànic d'avions, i he pogut parlar amb ells. Han començat, de fet, a les 7 del dematí, en fosca negra. Escoltam què és el que diuen.
I a València està molt demandat també, i bueno, aquí vas trobar la sort de tindre plaça i aquí estem.
Pequeña me gustan los aviones y pensé que a lo mejor podía ser una profesión que el día de mañana me guste, entonces bueno, hasta que no lo pruebas no lo sabes y pues me metí a ver qué tal.
Enguany hem de dir que hi haurà un milenar d'alumnes més matriculats que comptarà amb prop de 21.000 alumnes i un total de 2.000, aproximadament un poc més de 2.200, 168 més que el curs passat. Ja escoltau ara l'ambient dels alumnes que comencen a entrar. Vos puc dir que la segona fase del procés d'admissió de la modalitat presencial finalitzarà ja el pròxim dia 17 d'octubre. Companys, fins aquí a Sompacs.
Moltes gràcies, Catalina. Caterina, hem de dir que ja començàvem a sentir aquest remor, aquest renou dels alumnes que entràvem, entre d'altres coses, per fer manteniment aeromecànic d'avions i manteniment de sistemes electrònics i aviònics d'aeronaus. Sona complicat, així que molts d'ànims a tots els que avui comencen aquest i tots els altres graus i dobles graus de formació professional. Ara són les 7:52, parlant d'altres qüestions. L'Hospital Sant Joan de Déu compleix enguany 70 anys i aquest dijous ho han volgut celebrar amb un acte institucional al qual han participat nombroses autoritats i equip mèdic. L'acte principal ha consistit en la presentació d'una escultura commemorativa d'aquest aniversari feta amb el material d'una de les primeres columnes del primer edifici de l'hospital.
Que va obrir, recordem, les seves portes l'any 1955, precisament per atendre infants que tenien pòlio i ha evolucionat Senat fins a després convertir-se en el cas avui, després de diverses reformes, en un centre de referència, sobretot de tractament i de rehabilitació de lesions medulars. La presidenta del govern, Marga Provenç, va destacar el prestigi que va arribar a assolir aquesta institució, o que ha arribat a assolir aquesta institució en els nostres dies, en part gràcies a l'entorn privilegiat en què es troba.
Lo més privilegiat és que quan tots tenim, i tots n'hem tingut i en tenim, qualque amic, qualque familiar que està entre vosaltres i que mos diuen se'n va a Sant Joan de Déu, l'envien a Sant Joan de Déu. Sempre mos surt un allà estarà bé.
Abans de la presidenta han parlat també el balde de Palma, Jaime Martínez, i el president del Consell Insular de Mallorca, Llorenç Galmés. Encetava en tot cas el torn de paraula el gerent de l'institució i després el cap provincial de l'Ordre, Amador Fernández, que ha recordat que el sentit de la seva feina és contribuir a una societat més justa, solidària i sostenible.
Aunando la fidelidad a sus orígenes y a la identidad de la entidad, la institución que lo sostiene, la Orden Hospitalaria, con una sensibilidad atenta a las necesidades de las personas y de la sociedad y una decidida voluntad de responder a estas necesidades de forma ágil e innovadora.
Després dels parlaments es va destapar aquesta escultura que deien que vol ser un record a la història i alhora un punt d'art nou per mirar cap al futur. A més, s'ha pogut visitar després una exposició fotogràfica amb imatges d'aquests 70 anys d'història.
Investigadors de la UIB han descobert el motiu de l'aspecte decaigut d'alguns alzinars de Menorca. La causa és un fong que de moment no té tractament.
Marc Mascaró, investigador, i Àngel Pintos, micòleg del grup ecològic interdisciplinari de la UIB, han format part d'un estudi científic que ha identificat un patogen que afecta les alzines de Menorca. Sentim Marc Mascaró.
S'ha trobat un fong que es diu Diplodia cortícola, que el que fa és això, provoca un decaïment de les masses forestals d'usinar i, juntament amb els problemes que tenim actualment climàtics, principalment, pues fa que les masses d'usinar estiguin bastant debilitades, no?
Diplodia cortícola causa lesions a l'alzina i un dels principals símptomes és que les fulles de brot joves tornen marronoses i s'assequen. Es va fer una primera fase de treball de camp i després s'analitzar quin tipus de fong era al laboratori, que no va ser fàcil de reconèixer, segons l'investigador Àngel Pintos.
Hi ha molts que són molt prescuts, vàrem haver de treure l'ADN, fer PCRs, seqüenciar-los i comparar-los amb les bases de dades que hi ha d'aquests fongs. I vàrem veure que era Diplodia cortícola. El que jo crec que s'hauria de fer és quantificar. El que s'hauria de fer és fer un seguiment de certs individus que estiguin més afectats per veure menys quina és l'evolució.
Ara mateix no hi hauria un tractament. El fong també s'ha trobat en altres llocs del Mediterrani com Itàlia o Tunísia. Diplodia cortícola, aquest patogen que afecta les alzines, només s'ha identificat a Menorca i no a la resta de les Balears. Segons el Servei de Gestió Forestal del Govern, a Menorca hi ha més de 5.000 hectàrees d'alzinars.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Si vos agrada el teatre, esteu d'enhorabona, perquè el Teatre del Mar reobre les portes passat l'estiu i ho fa amb la nova temporada de tardor, que manté el compromís social amb la barriada, marca de la casa, i també s'amplia el nombre de propostes escèniques. I ho fa gràcies a la unió amb Produccions de Ferro, Sandra Martínez.
És una entesa que ha permès ampliar fins a 11 els espectacles que s'oferiran a l'escenari d'Esmolina des d'ara i fins que acabi l'any. Explica Carles Molinet, el seu director, que aquest encontre ha estat molt beneficiós.
No és un secret, i crec que ho podem dir, que en Produccions de Ferro hem començat a treballar en projectes nous, més enllà dels projectes que ja la Fundació Teatre del Mar duia a terme de forma regular. I això, aquesta conjunció de forces cap a un objectiu comú, fa que incorporem a la programació noves línies de treball.
Noves línies com les que faran que es pugui veure al Teatre del Mar l'arquitecte de Pep Ramon Cerdà. És l'obra triada en la primera convocatòria de suport a la creació escènica del Festival de la Paraula que impulsa Produccions de Ferro. És una primera passa, però n'hi haurà moltes més. És la seva portaveu, Cristina Bugallo.
Té un objectiu principal, que és donar servei en el sector d'arts escèniques de les Balears perquè trobin aquí un espai on desenvolupar els seus projectes, un espai on trobar aixopluc, podríem dir, també, i per nosaltres estem molt agraïts i molt satisfets i molt esperançats en tot el que pugui arribar d'aquesta col·laboració.
La temporada es posa en marxa aquest cap de setmana amb Nuestros Muertos. És una proposta que arriba des de Madrid i que, adverteix Molinet, no és fàcil.
És un espectacle dur, perquè tracta d'una entrevista, una trobada entre una mare i l'assassí del seu fill. Això dona lloc, evidentment, a una conversa que obri un munt de debats ètics i emocionals de com tractar la violència i la postviolència entre humans.
Oriol Grau, Sergi Mateu, però també la música de Daniel Higiénico, de festa pels seus 35 anys, i també la de Mariona Fortesa.
Faig periodisme musical i teatral, no? Es tracta d'explicar una història amb la paraula i la música per desvetllar una història encara poc coneguda avui en dia, que és la presència a l'edat mitjana de dones trobadores, de les anomenades trobairits.
Tota la informació sobre aquesta nova temporada al teatredelmar.com. Que no podien dormir
por culpa de la coca. I per cert, que també d'una curiositat d'avui és que tal dia com avui, un 19 de setembre per a de l'any 1935, va obrir les portes la Biblioteca de Cort 90 anys després. Per tant, celebra el seu aniversari amb un programa d'activitats divers que inclou teatre, rutes literàries, col·loquis i una sessió del Club de Lectura. Per tant, 90 anys d'aquesta biblioteca, segurament la més vella de tota la ciutat i també molt antiga, com dèiem, ja fa 9 dècades.